Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i bon dimarts. Benvinguts tots plegats a l'antena dels 5 minuts més en aquest 28 de maig, un dia que torna a començar amb el cel tapat sense novetats. Realment el temps és monòton aquest mes de maig, amb les pluges que continuen acompanyant-nos dia sí, dia també. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Anem a les temperatures.
Doncs avui ens llevem amb 2 graus positius a Vall de Núria, en tenim 8 a Das, 9 graus a Molló, 12 a Camprodon, a Ribes de Freser i a Sant Pau de Segúries, 13 graus a Ripoll, 14 a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, 15 graus a Santa Pau, a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca, 17 a Mieres i Anglès, 18 a Vic, a Banyoles i a Roses i 19 graus a Girona i a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui el dia serà variable, però fins i tot al matí i migdia més sol que no pas núvols, alguna boira matinera, després de la pluja d'ahir, però a la tarda es pot repetir algun ruixat. No sembla que a tants indrets com ahir serien ruixats a la tarda al voltant del Ripollès, aproximadament al Pirineu més oriental. Ahir va ploure al nord d'Osona, a Vidrà, fins a 14 litres per metre quadrat. 7 a Sant Privat d'en Bas, se'n van caure, per exemple, 4 a Coll, 4 a Camprodon, o també 4 litres per metre quadrat a Sant Esteve d'en Bas. En definitiva, doncs, una mica de pluja, poc a Olot, per exemple, 1,5 litres. Però bona part del dia no va ploure. La temperatura sí que va recular una mica i notarem també aquesta matina. Aquesta matina la temperatura serà una mica més freda, una mica més fresca, no parlem de fred, parlem de fresca, mínimes de 10 graus, bona part d'Odona i la Garrotxa, al voltant de 14-15 cap a la Costa Brava, i es pot baixar ja dels 4-5 graus al Pirineu. Bé, demà un dia semblant, sol, alguna nublada, la tarda 4 gotes al Pirineu, i dijous hi podria haver alguna pluja més, alguna tempesta. Les temperatures entre dijous i divendres tornarien a baixar.
Recte final del judici a Girona contra l'acusat de matar la mare a ganivetades a Ripoll el 31 d'octubre de l'any 2021. Els testimonis que han declarat aquest dilluns a l'Audiència de Girona han afirmat que la dona tenia por del seu fill. També han explicat que s'havien plantejat deixar de conviure amb ell perquè era molt agressiu, en parlava la seva germana.
En varias ocasiones le había dicho que iba a hacer lo que ella hizo.
Perdón, que en varias ocasiones ya le dijo que la iba a hacer lo que hizo, es decir, matarla.
Sí. De hecho, una de las veces me llamó por teléfono y se estaba tan asustada que estaba... se escondió con mano en la escalera.
Absol l'acusat que s'enfrontava a 6 anys de presó per violar una dona afectada pel consum d'alcohol i drogues a Olot.
L'audiència conclou que no s'ha provat que el processat s'aprofités d'un estat d'inconsciència de la víctima.
Ja que parlem de drogues, la lluita contra les drogues continua sent una prioritat dels Mossos d'Esquadra als Ripollès.
El cos de seguretat treballa en recopilar informació per conèixer les dimensions del problema i reduir el tràfic i consum de substàncies estupefaents al Ripollès.
El cap de l'àrea bàsica policial del Ripollès és en Rafael Manzano.
No és una feina, diguem, de poca durada. Necessitem tenir coneixement. Tenim molts inputs que ens arriben d'això, que hi ha força consum de drogues, que hi ha compra-venda de substàncies, i estem dimensionant quina és la situació, la quantitat, quantificar-ho, realment on ens trobem, i després, doncs, això, fer actuacions, agafar informació, intel·ligència per poder... atacar el problema de forma més eficient.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els pagesos tallaran tots els passos fronterers entre Espanya i França el 3 de juny en una protesta que qualifiquen d'històrica.
Volen pressionar de cara a les eleccions europees per aconseguir una major seguretat alimentària. Els talls es faran el 3 de juny a partir de les 10 del matí i, de moment, preveuen que duri unes 24 hores, tot i que no descarten que s'allargui més dies. El portaveu de Revolta Pagesa, Arnau Rubio, ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que faran el que sigui necessari per lluitar pels seus drets.
En aquesta mobilització es planteja tallar tot el que són les fronteres que connecten amb Europa, és a dir, totes les fronteres dels Pirineus, i fer una mobilització conjunta entre catalans, espanyols i europeus.
Avui també és notícia que continuen els problemes de cobertura mòbil a Santa Pau. La col·locació de la nova antena de telecomunicacions a principis d'any no ha resolt els problemes de connexió a alguns punts del poble.
Cala Guapa, per exemple, alguns carrers no els arriba a la senyal. L'alcaldessa de Santa Pau ha explicat al programa L'Alcalde Respon a la Televisió que estan treballant per trobar l'arrel del problema que possiblement sigui un element de l'antena que sigui defectuós.
Ara sembla, però tampoc ho tenim clar, de que un dels aparells que hi ha penjat estaria trencat, tindria alguna problemàtica, i això fa que en alguns punts no hi hagi cobertura.
Ens quedem a Santa Pau perquè continua sumant esforços per aconseguir els 400.000 euros per salvar el castell medieval.
Aquest diumenge la campanya s'ha traslladat a Olot, on 5 grups de diferents punts de la comarca han ofert un espectacle de playback a la Sala Turín davant d'un centenar de persones. La pròxima activitat serà el 8 de juny amb el Gas al Castell, una jornada esportiva al pavelló del municipi.
Escoltem l'Esther Badós, és presidenta dels Amics de Santa Pau i membre dels Marxosos.
Bé, en principi en tota la campanya ja vam dir que iríem promoguent diferents accions, aquesta n'és una. D'aquí 15 dies també estem fent una acció que és Gas al Castell, que és fer unes activitats al poliesportiu on farem hit, farem zumba, farem spinning, bueno, i també hi haurà diferents altres activitats d'aquí fins que s'acabi la campanya.
A les pròximes setmanes s'inaugurarà el tram de Via Verda que va del pont del Planàs a Sant Joan de les Abadesses fins a la Vall de Bianya.
Un projecte que s'ha allargat en el temps però que finalment veurà la llum. Ara ja només falta el primer tram que va de Sant Joan al pont del Planàs. L'Ajuntament ja ha anunciat que les obres començaran abans de les vacances i es preveu que tot estigui enllestit en un termini màxim de 2 anys.
L'alcalde de Sant Joan és Ramon Roquer.
Així doncs, finalment, i després de bastants anys, portem uns anys executant aquesta obra, hem de també entendre que era de 20 i pico de quilòmetres, molt complexa, que s'han tingut problemes perquè hi ha hagut un increment també de preus i que l'empresa s'ha hagut d'anar adaptant. També la Diputació de Girona, com a titular de la licitació, doncs, ha hagut d'anar posant més diners i, per tant, ha sigut realment molt complexa poder-la executar.
L'edat mitjana de l'inici de la maternitat continua augmentant a les comarques de Girona i es situa gairebé als 31 anys.
El nombre de fills per dona baixa fins a l'un fill de mitjana i gairebé la meitat neixen fora del matrimoni.
Escoltem l'Anna Salinas, és una mare del Ripollès que va ser precisament mare per primer cop en 25 anys.
Per una banda, ens feia il·lusió a tots dos a celebrar un casament, però hi havia una part molt de pes que era que abans de tenir fills sí que volíem tenir lligat tot el tema del matrimoni, no? Ens donava com més seguretat. Però sí que és veritat que cada vegada veus més varietat, gent que no ho fa o gent que ho fa un cop ha tingut els fills. Nosaltres ens feia il·lusió fer-ho així.
L'Oncolliga atén 2.223 persones entre malalts de càncer i familiars, és el 68% de les quals hi són dones.
El de mama continua sent el que més usuaris porta a l'entitat, seguit del de pulmó i el ginecològic.
Aquest curs, totes les escoles del Ripollès han participat del projecte Liceu als Centres, una iniciativa de l'Òpera Barcelonina que durant un any posa l'accent a un punt del país per acostar-li la programació i la seva oferta.
La cloenda s'ha fet entorn de l'obra La cuina de Rossini, oberta també a les famílies.
Escoltem la Jordina Urriols, és cap del servei educatiu del Liceu.
Ha sigut molt, molt bonic i molt, molt impactant, pensem, perquè s'hi han apuntat tots els centres educatius de la comarca. Llavors, això és un projecte que comença al setembre amb la formació als docents. Ells treballen, preparen aquest espectacle que han vingut a veure, en aquest cas La cuina de Rossini, als infants de primària. Llavors hi ha un dia especial, que és el dia que venen al Liceu, que aquell dia veuen la funció en directe, els hi fem tallers com de descoberta del Liceu.
Que bonic poder gaudir l'òpera des de ben petits. Implicar la ciutadania en problemàtiques com el de l'aigua és un dels objectius del Festival Meandre celebrat a Sant Jaume de Llierca aquest cap de setmana.
S'ha fet més d'una seixantena d'activitats adreçades a tots els públics.
La Clàudia Manyà és membre de l'organització.
Estem també connectades amb la cimera social de l'aigua que es va fer a nivell més català i ho volem portar també aquí a la Garrotxa, aquesta reflexió. La idea és també que, sobretot, que aquesta informació, que tinguem més coneixement entre totes, no? Que a vegades sembla que és una cosa que només ho poden saber experts, socialitzar aquest coneixement i empoderar-nos una mica amb dir, bueno, no, nosaltres també podem pensar, podem participar d'això, no?
I hi ha molta gent que té moltes inquietuds, ganes de fer coses i capacitat per fer-les, no?
Més de 400 persones assisteixen a la primera batalla ballada de l'Esbar Marbolenya amb motiu de la festa del Roser de les Preses.
A més, també hi ha hagut una bona participació en la resta d'activitats, com el 3x3 de bàsquet o l'exposició de vehicles de càrrec del motor antic Garrotxa.
L'alcalde és l'Albert Danés.
Un gran pel esport i sobretot pel jovent. I la veritat que ahir hi veies a la pista poliesportiva doncs, un gran grup de joves que es van passar doncs, tota la tarda, des de les 3 de la tarda fins a les 9 del vespre per la pista, practicant esport, compartint experiències, i la veritat és que va ser molt bonic. I són aquestes maneres que hem d'intentar doncs, involucrar els joves a les activitats. Una activitat doncs, com la Festa del Roser, que a vegades doncs, els joves, el no haver-hi la part d'oci nocturn, doncs, se'ns en van una miqueta, doncs aquest any hem aconseguit doncs, tenir-los amb nosaltres.
Ara són les 8:10, ja que parlem d'esport. Albert Batalla no continuarà defensant la porteria de la Unió Esportiva Olot.
El porter balagarí marxa del club olotí després de 4 temporades i 2 ascensos.
El Sant Jaume Olot B es queda sense opcions d'entrar a la fase de promoció d'ascens després de perdre contra el Tordera.
Tot i la bona segona volta dels garrotxins, l'entrenador Jordi Freixer explica que una de les raons dels mals resultats en els últims partits és la falta d'ambició i la poca intensitat a nivell defensiu.
La intenció, portem 2 o 3 jornades que no hi és aquesta intenció i aquí estan els resultats. Quan hem tingut aquesta intenció, com hem actuat com a equip, doncs s'han tret bons resultats i l'equip ha jugat bé i tot, però portem 2 o 3 partits que és com crec que l'equip havia de fer un pas endavant i no s'ha fet, no s'ha fet, no s'ha fet. Valorar realment el per què i poder realment el nivell que tenim no era per estar lluitant a dalt, sinó era per estar a mitja taula.
I una 70ena de corredors han participat aquest cap de setmana a la 35ena edició de la cursa del Comternau a Can de Bànol, una xifra que ha sorprès positivament a l'organització.
El municipi recupera aquesta mítica prova que no es feia des del 2019 i un gran nombre d'atletes locals n'han format part. La intenció és que es pugui mantenir l'any vinent.
Un dels membres de l'organització és en Joan Vila.
És una cursa que no es feia des de fa 4 anys, si no vaig malament, des d'abans del Covid. Se'ns va donar la possibilitat de reprendre-la, d'organitzar-la, de formar-hi part i molt content, la veritat, molt content. Aquest matí hem tingut molta feina, la gent s'ha animat a última hora, molt bé.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La crònica judicial marca el pols de l'actualitat d'avui. Recte final del judici a Girona contra l'acusat de matar la mare ganivetades a Ripoll el 31 d'octubre del 2021.
Els testimonis que han declarat aquest dilluns a l'Audiència de Girona han afirmat que la dona tenia por del seu fill. També han explicat que s'havia plantejat deixar de conviure amb ell perquè era molt agressiu.
Informa Jordi Altesa.
Ahir va testificar un home que va mantenir una relació amb la víctima entre el 2019 i el 2020 i va explicar que un dia, mentre era a casa la dona, el processat va entrar a la seva habitació i els va amenaçar amb una ballesta. Un fet pel qual, segons han detallat els investigadors dels Mossos, consten antecedents del processat a sent menor. Familiars de l'acusat també van dir que el jove tenia problemes amb les drogues i que havia agredit la mare altres cops. Així ho explicava una germana de la víctima.
En diverses ocasions li havia dit que va fer lo que ella hizo.
Perdón, que en diverses ocasions ya le dijo que la iba a hacer lo que hizo, es decir, matarla.
Sí, de hecho una de las veces me llamó por teléfono y se estaba tan asustada que estaba...
El judici continuarà avui amb les pericials psiquiàtriques, les declaracions dels forenses i la de l'acusat. També es preveu que hi hagi el tràmit de conclusions i els informes i demà dimecres entregaran objecte del veredicte al jurat que retirarà a deliberar.
Gràcies, Jordi. Encara en crònica judicial, absol l'acusat que s'enfrontava 6 anys de presó per violar una dona afectada pel consum d'alcohol i drogues a Olot. L'audiència conclou que no s'ha provat que el processat s'aprofités d'un estat d'inconsciència de la dona.
La fiscalia l'acusava d'un delicte d'abús sexual amb penetració i d'un delicte lleu de lesions i sol·licitava 6 anys de presó i multa de 500 euros. En concepte de responsabilitat civil, volia que indemnitzés la dona amb 18.000 euros pel dany moral. En cas de condemna, el processat, que és d'origen equatorià, també s'enfrontava a l'expulsió del país. La defensa va demanar l'absolució. La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Juan Mora Lucas, resol que ha quedat provat que al matí del 21 de desembre del 2019, acusat i víctima, juntament amb altres amics, estaven en un pis d'Olot. Havien passat la nit de festa i des d'hores abans havien estat tots ells consumint una quantitat incerta d'alcohol, marihuana i cocaïna. La secció tercera conclou que no existeix prova de càrrec suficient que acrediti que les relacions sexuals fossin sense el consentiment de la víctima o que estigués viciat o anul·lat per les drogues i l'alcohol. La sala absol el processat perquè no s'han pogut demostrar més enllà de tot dubte raonable que l'acusat abusés sexualment de la dona.
La lluita contra les drogues continua sent una prioritat pels Mossos d'Esquadra del Ripollès. El cos de seguretat treballa en recopilar informació per conèixer les dimensions del problema i reduir el tràfic i consum de substàncies estupefaents arreu de la comarca. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
Fa alguns mesos, els Mossos d'Esquadra van detectar preocupació pel consum i tràfic de droga al Ripollès. Per això es va engegar un pla operatiu per emprendre accions de lluita contra la compra i la venda de droga, enfocat sobretot als petits traficants i consumidors més de carrer. El cos de seguretat preveu estendre aquest pla operatiu a un mitjà i llarg termini a la comarca per poder portar a terme actuacions que dissuadeixin aquestes activitats il·legals. En parla el cap de l'àrea bàsica policial del Ripollès, Rafael Manzano.
No és una feina, diguem, de poca durada. Necessitem tenir coneixement. Tenim molts inputs que ens arriben d'això, que hi ha força consum de drogues, que això, que hi ha compra-venda de substàncies, i estem dimensionant quina és la situació, la quantitat, quantificar-ho, realment on ens trobem, i després doncs això, fer actuacions, agafar informació, intel·ligència per poder atacar el problema doncs de forma més eficient.
Tot i posar l'enfocament en el tràfic i consum menor de droga a la comarca, els Mossos també han dut a terme diverses actuacions de gran abast. En són exemples els desmantellaments de plantacions de grans dimensions, l'últim cop a Ripoll.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Els pagesos tallaran tots els passos fronterers entre Espanya i França el 3 de juny en una protesta que qualifiquen d'històrica. Volen pressionar de cara a les eleccions europees per aconseguir una major seguretat alimentària. Els talls es duran a terme el 3 de juny a partir de les 10 del matí i de moment preveuen que durin unes 24 hores, tot i que no es descarten que s'allarguin més dies.
El portaveu de Revolta Pagesa, Arnau Rubió, ha explicat a Ràdio Latiu la televisió que faran el que sigui necessari per lluitar pels seus drets.
Ens ho explica en Roger Isern.
Els agricultors tornaran al carrer i aquesta vegada ho faran en una protesta històrica que unirà per primer cop pagesos de diferents punts d'Espanya amb membres del sector de França. Revolta Pagesa va anunciar fa uns dies des del Pertús, un dels punts on es tallarà la P7, que el tall es farà el 3 de juny, just a les portes de les eleccions europees del 9 de juny i que afectarà totes les fronteres entre els dos estats. Això inclou des d'Irun fins al Pertús, passant per punts fronterers com el Coll d'Ares, entre d'altres. La mesura coincideix amb la cita electoral i no és casual, perquè la voluntat del sector és pressionar la Unió Europea per aconseguir una millor seguretat alimentària i que s'elimini els impostos a l'energia que els apliquen. Ho ha explicat el portaveu de Revolta Pagesa, Arnau Rubió, en una entrevista a Ràdio Lot i Lot Televisió.
En aquesta mobilització es planteja tallar tot el que són les fronteres que connecten amb Europa, és a dir, de les fronteres dels Pirineus, i fer una mobilització conjunta entre catalans, espanyols i europeus.
Els pagesos asseguren que davant la demostrada immobilitat dels governs autonòmics, estatals i europeus des del començament de les mobilitzacions i la seva falta de compromís, implicació i mesures concretes, es veuen obligats a unir-se creant un bloc unitari, segons ells, en defensa del sector primari. Un bloc en França que va sorgir a les protestes de fa uns mesos, al Coll d'Ares, com explica el mateix Rubio.
Tot va ser, com el propi moviment, tot ha sigut molt espontani i molt improvisat. Arrel dels últims talls que va haver-hi, els talls fronterers de, per exemple, el Coll d'Ares, doncs vam començar a tenir contactes amb els pagesos francesos i es va començar a moure una mobilització ja a nivell europeu, no?
El portaveu de Revolta Pagesa també detalla algun dels motius pels quals es fa la protesta. Remarca que el col·lectiu dels pagesos és la punta de la llança.
Al final, nosaltres som la punta de la llança i això és no és un moviment de la pagesia, sinó que hauria de ser un moviment civil, no? Perquè aquí hauria d'incidir tota la població i adonar-se de que, bueno, de que ens estan enverinant i estan permetent que entrin productes de fora que no compleixen uns requisits sanitaris mínims que la Unió Europea exigeix, no?
La protesta dels pagesos del 3 de juny compta amb el suport de diverses associacions agràries d'arreu de l'estat espanyol, entre elles del País Basc, l'Aragó, Navarra, València, Lleó, Castella-La Manxa o Cuenca. A la banda francesa s'hi suma el moviment independent francès.
Gràcies, Roger. Continuen els problemes de cobertura a Santa Pau. La col·locació de la nova antena de telecomunicacions a principis d'any no ha servit per resoldre els problemes de connexió a alguns punts del municipi.
A Cala Guapa, per exemple, a alguns carrers no els arriba la senyal. L'alcaldessa de Santa Pau ha explicat al programa local de Respon Dolor Televisió que estan treballant per trobar l'arrel del problema, que possiblement sigui un element de l'antena que sigui defectuós.
Gerard Puigdemont.
Continuen els problemes de cobertura a Santa Pau. Des de sempre han estat coneguts els problemes de connexió a zones com Santa Margarida, als voltants del Cruscat i la Fejada d'en Jordà. Santa Pau té més la complexitat de ser un municipi amb diversos disseminats. El mes de gener es va instal·lar la nova antena de telecomunicacions, que en principi havia d'acabar amb problemes d'aquest tipus, però el cert és que l'antena no està acabant de funcionar i que continuen els problemes de cobertura per a alguns veïns, com per exemple els d'alguns carrers de Cala Guapa. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
Ara sembla, però tampoc ho tenim clar, de que un dels aparells que ja ha penjat estaria trencat, tindria alguna problemàtica i això fa que en alguns punts no hi hagi cobertura.
L'alcaldessa de Santa Pau espera que aquest sigui l'origen del problema, perquè de no ser així suposaria tornar a fer nous estudis per trobar una solució i el problema s'allargaria en el temps. Cris Capó no acaba d'entendre perquè l'antena no funciona correctament, ja que assegura que prèviament els havien dit que s'havien fet els estudis corresponents. Capó diu també que estan treballant perquè altres companyies s'incorporin a l'antena.
Només tenim una companyia que s'ha penjat, que en aquest cas si algú té una altra companyia no tindrà cobertura, només té companyia, en aquest cas és Movistar. Estem treballant també perquè s'hi pengin altres companyies telefòniques, però actualment l'única que tenim és aquesta.
La nova torre de telecomunicacions està ubicada a la COT, mesura 35 metres i ha costat 93.000 euros, 80.000 dels quals estan subvencionats per la Diputació de Girona.
Ens quedem a Santa Pau perquè continua sumant esforços per aconseguir els 400.000 euros per salvar el castell medieval. Aquest diumenge la campanya s'ha traslladat a Olot, on 5 grups a diferents punts de la comarca han ofert un espectacle de playback a la Sala Turín davant d'un centenar de persones.
La pròxima activitat serà el 8 de juny amb el Gas al Castell, una jornada esportiva al pavelló del municipi.
Natàlia Moreno.
Santa Pau segueix fent passos endavant per assolir la campanya de micromecenatge per aconseguir els diners necessaris per comprar el castell medieval. A hores d'ara, la iniciativa compta amb més de 132.000 euros aconseguits en poc més de 3 mesos. A falta d'un, per finalitzar el termini de la plataforma, en falten prop de 400.000 per assolir l'objectiu. Santa Pau, però, no es queda de braços plegats. Continua oferint i proposant activitats i iniciatives per aconseguir més aportacions. En aquesta ocasió, la campanya del castell s'ha traslladat a Olot amb un espectacle de playback. Prop d'un centenar de persones han pogut gaudir d'actuacions ben diverses a càrrec del grup Vulcanisme Musical de Santa Pau, l'Hospital d'Olot, els Reis i Reines del Carnaval d'Olot, el Sortir com Sortir de Sant Joan les Fonts o Val més que no t'hi fixis, i tot plegat amb un objectiu únic: salvar, entre tots, el castell de Santa Pau. En parla Esther Badosa, presidenta dels Amics de Santa Pau i membre dels Marxosos.
Bé, en principi, en tota la campanya ja vam dir que iríem promoguent diferents accions. Aquesta n'és una. D'aquí 15 dies també estem fent una acció que és Gas al Castell, que és fer unes activitats al poliesportiu, on farem hit, farem zumba, farem spinning. Bueno, i també hi haurà diferents altres activitats d'aquí fins que s'acabi la campanya.
El mes de juny serà clau a l'hora de saber si el castell serà propietat de l'Ajuntament de Santa Pau o no. De moment, la campanya compta amb 132.885 euros i s'han realitzat gairebé 180 aportacions en 3 mesos.
Aconseguim el que aconseguim, nosaltres aconseguirem el nostre objectiu, que és remoure una mica, que és abans ha posat un repte, i després ja vam dir que en cada moment faríem un anàlisi de situació, miraríem com està i quina estratègia havíem de fer servir. Suposem que més de la meitat del que nosaltres pensàvem recaptar, doncs com podrem recaptar en aquest termini de la campanya.
La següent activitat que organitza Santa Pau per potenciar la campanya del castell serà el pròxim 8 de juny amb el Gas al Castell, el poliesportiu del municipi. Hi haurà activitats de zumba, hit i spinning, servei de bar i DJ a un preu de 10 euros.
6 minuts i 2:15. A les pròximes setmanes s'inaugurarà el tram de via verda que va del pont del Planàs a Sant Joan de les Abadesses fins a la Vall de Bianya, un projecte que ha trigat 11 anys a tirar endavant.
Ara ja només falta el primer tram, que va de Sant Joan al pont del Planàs. L'Ajuntament ja ha anunciat que les obres començaran abans de vacances i es preveu que tot estigui enllestit en un termini màxim de 2 anys.
Martí Palau.
El tram de via verda entre el pont del Planàs i Vall de Bianya està enllestit. La intenció és que es pugui fer un acte de presentació durant les pròximes setmanes, després que s'hagin acabat d'arranjar els últims detalls. Sobretot cal tallar algunes herbes, que han sortit amb abundància als marges després de les darreres pluges.
Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Així doncs, finalment, i després de bastants anys, portem uns anys executant aquesta obra, hem de també entendre que era de 20 i pico de quilòmetres, molt complexa, que s'han tingut problemes perquè hi ha hagut un increment també de preus i que l'empresa s'ha hagut d'anar adaptant. També la Diputació de Girona, com a titular de la licitació, doncs, ha hagut d'anar posant més diners i, per tant, ha sigut realment molt complexa poder-la executar.
Amb aquesta part a punt d'inaugurar, ja només falta el primer tram, el que va de Sant Joan de les Abadesses al pont del Planàs. L'Ajuntament ja ha anunciat que hi ha una empresa adjudicatària que començarà les obres d'aquí a un o dos mesos per poder tenir enllestida la via verda sencera de Sant Joan a la Vall de Bianya en un període d'un any i mig o dos. En total, la via verda de Sant Joan a la Vall de Bianya haurà tingut un cost proper als 4 milions d'euros, un import que s'ha finançat principalment gràcies als fons europeus, tant FEDER com Planes, però també amb el suport econòmic dels ajuntaments de Sant Joan i la Vall de Bianya i del Consell Comarcal.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I ara és temps pels esports. Albert Batalla no continuarà defensant la porteria de la Unió Esportiva Olot.
El porter Balagarí marxa del club olotí després de 4 temporades i 2 ascensos. Batalla ha hagut de compartir la titularitat amb el nouvingut Eric Morín aquest curs, però ha disputat partits de renom com la gran final de la Copa Catalunya contra l'Andorra a l'estadi municipal. L'Olot, de fet, ha sigut l'equip que menys gols ha encaixat. El porter ha deixat empremta sota els pals en la 80ena de partits i gairebé 7.000 minuts que ha jugat amb la samarreta olotina. El club haurà de trobar un nou porter que defensi la porteria l'any vinent a Segona Federació.
Ens acostem a 9:15, fem una pausa i a la tornada us parlem de moltes més coses als 5 minuts més. Fins ara.
Un any més, la Garriga s'engalana i es prepara per a la seva celebració més popular, la Festa de Corpus. Més de 200 anys d'història, 240.000 clavells, 30 catifes de flors, l'ou com balla, danses populars, imatgeria festiva, la tradicional processó. Enguany també amb els concerts de Marala i Capinàs. Consulteu tota la programació a visitalagarriga.cat. Del 30 de maig al 2 de juny, viu el Corpus, gaudeix la Garriga.
Vols aprendre a programar amb Arduino Blocks? Aquest estiu al Casal d'Innova Didàctic tens l'oportunitat. Aprèn a dissenyar, programar i construir diversos projectes amb Arduino. És el taller perfecte per combinar la impressió 3D, la robòtica i la programació. I a part també tindrem temps per fer altres activitats i sortides. Piscina municipal, sortides lúdiques. A més, un cop finalitzat el taller et podràs endur el teu robot. Edat a partir de 10 anys. Per més informació a la web innovadidàctic.cat, al telèfon 972-27-29-81 o presencialment a Innova Didàctic.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens trobaràs a l'avinguda Antoni Gaudí 31. Aquest mes de maig, la Pirotècnia Sant Roc d'Olot fa un increïble 20% de descompte en tots els seus productes. Posa màgia, llum i color a les teves celebracions, amb tota classe de petards i focs d'artifici. A Pirotècnia Sant Roc trobaràs el que buscaves. I si ho compres aquest mes de maig, ho pots anar a buscar quan vulguis. Si vols, t'ho reserven per la Revetlla de Sant Joan i tot amb un 20% de descompte. Trobaràs més informació al web pirotecniasantroc.com. Pirotècnia Sant Roc, al carrer Vicent Soler Jorba número 17 del barri de Sant Roc. Corre, no te'n quedis sense, perquè aquesta oferta és explosiva.
Què passa?
Et toca fer la revisió del teu cotxe aquest mes?
No, al juny.
Doncs aprofita aquest mes de maig a Autopòdium, que si l'avances et regalen un val de descompte de 50 euros pel proper canvi de pneumàtics, embragatges o frens.
Què dius ara? Vaig a demanar cita. Cita prèvia... autopodium.com.
Avança el teu manteniment a Autopodium i emporta't un descompte de 50 euros pel proper canvi de pneumàtics, embragatges o frens.
Necessites reformar alguna part de casa teva i no saps com posar-t'hi? Truca'ns al 644-289-467. Som les reformes de Bella Nou. Treu-te mal de caps i gestions interminables. Nosaltres, si vols, t'ho fem tot. Paleteria, llauneria, electricitat... I si tens un projecte d'obra nova, també. Reformes de Bella Nou. La teva solució en reformes i obra nova. Ens trobaràs a la carretera de la Canya 176 d'Olot i a Besalú, al Camp de les Forques 1 i al 644-289-467.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És hora de posar-nos al dia. Aquestes són les primeres informacions de la jornada. I avui obrim parlant de la crònica judicial perquè a recta final el judici a Girona contra l'acusat de matar la seva mare ganivetades a Ripoll. Els fets, recordem, ho van passar a finals d'octubre de l'any 2021.
Els testimonis que han declarat aquest dilluns a l'Audiència de Girona han afirmat que la dona tenia por del seu fill. També han explicat que s'havia plantejat deixar de conviure amb ell perquè era molt agressiu.
Escoltem la germana precisament del processat.
En varias ocasiones le había dicho que iba a hacer lo que ella hizo.
Perdón, que en varias ocasiones ya le dijo que le iba a hacer lo que hizo, es decir, matarla.
Sí, sí. De hecho, una de las veces me llamó por teléfono y estaba tan asustada que estaba, se escondió como en la escalera.
Han absolt l'acusat que s'enfrontava a 6 anys de presó per violar una dona afectada pel consum d'alcohol i drogues a Olot.
L'audiència conclou que no s'ha provat que el processat s'aprofités d'un estat d'inconsciència de la víctima.
La lluita contra les drogues continua sent una prioritat pels Mossos d'Esquadra del Ripollès.
El cos de seguretat treballa en recopilar informació per conèixer les dimensions del problema i reduir el tràfic i consum de substàncies estupefaents.
El cap de l'àrea bàsica policial del Ripollès és en Rafael Manzano.
No és una feina, diguem, de poca durada. Necessitem tenir coneixement, tenim molts inputs que ens arriben d'això, que hi ha força consum de drogues, que això, que hi ha compra-venda de substàncies. Estem dimensionant quina és la situació, la quantitat, quantificar-ho, realment on ens trobem, i després, doncs, això, fer actuacions, agafar informació, intel·ligència per poder, això, atacar el problema, doncs, de forma més eficient.
Els pagesos tallaran tots els passos fronterers entre Espanya i França el 3 de juny en una protesta que qualifiquen d'històrica.
Volen pressionar de cara a les eleccions europees per aconseguir una major seguretat alimentària. Els talls es faran el 3 de juny a partir de les 10 del matí i, de moment, preveuen que durin les 24 hores, tot i que no descarta que s'allargui més dies.
El portaveu de Revolta Pagès és Arnau Rubió.
En aquesta mobilització es planteja tallar tot el que són les fronteres que connecten amb Europa, és a dir, totes les fronteres dels Pirineus, i fer una mobilització conjunta entre catalans, espanyols i europeus.
Continuen els problemes de cobertura a Santa Pau. La col·locació de la nova antena de telecomunicacions a principis d'any no ha resolt els problemes de connexió que pateixen alguns punts del municipi.
A Cala Guapa, per exemple, alguns carrers no els arriba la senyal. L'alcaldessa de Santa Pau ha explicat que estan treballant per trobar l'arrel del problema, que possiblement sigui un element de l'antena que estigui defectuós.
Ara sembla, però tampoc ho tenim clar, de que un dels aparells que hi ha penjat estaria trencat, tindria alguna problemàtica, i això fa que en alguns punts no hi hagi cobertura.
Encara Santa Pau continua sumant esforços per aconseguir els 400.000 euros que necessiten per salvar el castell medieval.
Aquest diumenge la campanya s'ha traslladat a Olot, on 5 grups de diferents punts de la comarca han ofert un espectacle de playback a la Sala Turín davant d'un centenar de persones. La pròxima activitat serà el 8 de juny amb el Gas al Castell, una jornada esportiva al pavelló del municipi.
Escoltem l'Ester Badós, és presidenta dels Amics de Santa Pau.
Bé, en principi en tota la campanya ja vam dir que iríem promoguent diferents accions. Aquesta n'és una. D'aquí 15 dies també estem fent una acció que és Gas al Castell, que és fer unes activitats al poliesportiu on farem hit, farem zumba, farem spinning, bueno, i també hi haurà diferents altres activitats d'aquí, doncs, fins que s'acabi la campanya.
I ara, en un format més breu, us expliquem altres notícies. A les pròximes setmanes s'inaugurarà el tram de Via Verda acabat del pont del Planàs fins a la Vall de Bianya, és a dir, des de Sant Joan de les Abadesses fins a la Garrotxa. Un projecte que ha trigat 11 anys a ser una realitat.
Ara ja només falta el primer tram que va de Sant Joan al pont del Planàs.
L'edat mitjana de l'inici de la maternitat continua augmentant a les comarques gironines i es situa gairebé als 31 anys.
El nombre de fills per dona baixa fins al fill de mitjana i gairebé la meitat neixen fora del matrimoni.
L'Oncolliga té 2.223 persones entre malalts de càncer i familiars, el 68%. 20% de les quals són dones.
El de mama continua sent el que més usuaris porta a l'entitat, seguit del de pulmó i el ginecològic.
Aquest curs, totes les escoles del Ripollès han participat en el projecte Liceu als Centres, una iniciativa de l'Òpera Barcelonina que durant un any posa l'accent a un punt del país per acostar-li la programació i la seva oferta.
La cloenda s'ha fet entorn de l'obra La cuina de Rossini, oberta també a les famílies.
I d'altra banda, implicar la ciutadania en problemàtiques com la gestió de l'aigua és un dels objectius del Festival Meandre, celebrat a Sant Joan de les Sant Jaume de Llierca, més ben dit, aquest cap de setmana passat.
S'han fet més d'una seixantena d'activitats adreçades a tots els públics.
I més de 400 persones assisteixen a la primera batalla ballada de l'Esbar Marboleny amb motiu de la festa del Roger de les Preses.
A més, també hi ha hagut una bona participació en la resta d'activitats com el 3x3 de bàsquet o l'exposició de vehicles a càrrec del motor antic Garrotxa.
En esports, Albert Batalla no continuarà defensant la porteria de la Unió Esportiva Olot.
El porter balaguerí marxa del club olotí després de 4 temporades i 2 ascensos.
I el Sant Jaume B es queda sense opcions d'entrar a la fase de promoció d'ascens després de perdre contra el Tordera.
Tot i la bona segona volta dels garrotxins, l'entrenador Jordi Freixa explica que una de les raons dels mals resultats en els últims partits és la falta d'ambició i la poca intensitat a nivell defensiu.
69 corredors i corredores han participat aquest diumenge a la 35a edició de la cursa del Comte Arnau a Can de Mànol, una xifra que ha sorprès positivament a l'organització.
El municipi recupera aquesta mítica prova que no es feia des del 2019 i un gran nombre d'atletes locals n'han format part. La intenció és que es pugui mantenir l'any vinent.
8:36.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Pedro Sánchez acaba d'anunciar una ajuda militar rècord de més de 1.000 milions d'euros en armes per Ucraïna. Això ha generat ja l'oposició ferma del Partit Popular i fins i tot dels seus socis de govern.
Zelensky fa el seu primer viatge oficial a Madrid, on ha firmat amb Sánchez d'un acord de seguretat bilateral després de ser rebut a peu de pista pel rei.
Espanya, Irlanda i Noruega demanen a la Unió Europea que faci obeir a Israel l'ordre de no atacar Rafah.
Els tres països reclamen més fermesa davant la resolució de l'AIA i insten els altres socis a sumar-se al reconeixement de l'estat palestí com a únic camí per poder solucionar el conflicte.
Netanyahu titlla d'incident tràgic els 45 morts en l'atac a Rafah, però manté l'ofensiva.
El govern israelià obre una investigació mentre que Brussel·les demanarà una reunió de l'associació entre la Unió Europea i Israel en protesta per la mort de civils.
Les universitats privades exigiran les proves PAP als futurs mestres per passar a segon curs.
El primer només és requisit imprescindible per als futurs mestres que volen entrar a estudiar educació infantil o primària a les universitats públiques.
D'altra banda, els terres de cautxú dels parcs infantils estan sota sospita perquè podrien alliberar tòxics.
Un estudi del CSIC alerta que és un material que conté molts contaminants químics i estan investigant què passa quan es degraden amb l'ús.
Irene Montero i Pablo Iglesias insultats abans del judici al seu assetjador a Galapagar.
Els han increpat per acusar un obrer i ella s'hi ha tornat i ha dit al jutge que va ser durant mesos l'instigador de l'assetjament quan eren vicepresident i ministre.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Temps ara per la previsió meteorològica. Ara veiem algunes ullades de sol. Ens hem despertat amb un matí marcat per la nuvolositat variable, que de fet ha de continuar de cara a les properes hores. Tenim un mes de maig especialment mogut meteorològicament parlant. Aniol, anem a les temperatures.
Doncs avui estem amb 3 graus positius a Vall de Núria, 9 a Das, tenim 10 graus a Molló, 13 a Camprodon, Ribes de Freser, Sant Pol de Segúries, 14 graus a Ripoll, 16 graus a Olot, a Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, 17 a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca i a Mieres, 18 graus a Anglès i a Vic, 19 a Banyoles i a Roses i 20 a Girona i a Figueres.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui el dia serà variable, però fins i tot al matí i migdia més sol que no pas núvols, alguna boira matinera, després de la pluja d'ahir, però a la tarda es pot repetir algun ruixat. No sembla que a tants indrets com ahir serien ruixats a la tarda al voltant del Ripollès, aproximadament al Pirineu més oriental. Ahir va ploure al nord d'Osona, a Vidrà, fins a 14 litres per metre quadrat. 7 s'han privat en bas, en van caure, per exemple, 4 a Ripoll, 4 a Camprodon, o també 4 litres per metre quadrat a Sant Esteve d'en Bas. En definitiva, doncs, una mica de pluja, poc a Olot, per exemple, 1,5 litres. Però bona part del dia no va ploure. La temperatura sí que va recular una mica i ho notarem també aquesta matina. Aquesta matina la temperatura serà una mica més freda, una mica més fresca, no parlem de fred, parlem de fresca, mínimes de 10 graus, bona part d'Osona i la Garrotxa, al voltant de 14 a 15 cap a la Costa Brava, i es pot baixar ja dels 4 a 5 graus al Pirineu. Bé, demà un dia semblant, sol, alguna nuvolada, a la tarda 4 gotes al Pirineu, i dijous hi podria haver alguna pluja més, alguna tempesta. Les temperatures entre dijous i divendres tornarien a baixar.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la Vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos, sempre elaborats amb producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Estem cridats a les urnes, s'acosten les eleccions europees i jo no sé si els ciutadans, si els que hem d'anar a votar, tenim prou coneixement del que ens hi juguem en aquests comicis. Però més enllà dels adults, els nens i nenes entenen què és tot això d'Europa? Li preguntem a en Joaquim Millán, que és director d'Eurolocal i col·laborador extern del Centre Europe Direct Girona. Joaquim Millán, què tal, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Joaquim, què entenen els nens per Europa?
Bueno, jo crec que els nens poder a vegades s'entenen molt més que els adults, entre altres coses perquè els nens tenen aquell imaginari de que Europa per a ells és com un espai comú, un espai on es veuen reflectats amb altres nens i nenes d'altres nacionalitats que parlen altres idiomes, però que en canvi pensen igual en quin futur volen. Per exemple, els nous valors d'aquesta Europa són valors de la gent jove, són valors com sostenibilitat, resiliència, igualtat de gènere, són valors que superen aquells valors tradicionals nostres, que van ser els de la pau, la democràcia i el progrés, per altres valors que els uneixen, no? I per tant jo crec que aquesta també és una bona notícia, perquè vol dir que el projecte europeu es pot renovar amb aquests valors, amb aquesta fornada de joves que creuen que Europa per ells és una oportunitat.
De totes maneres, els nois i noies tenen una consciència mediambiental alta en aquest moment, tenint en compte que sobretot a les escoles s'està fent una feina molt important a favor de l'alimentació saludable i a favor també, doncs, de, per exemple, protegir el medi ambient, el control de l'aigua sense anar més lluny.
Sí, sí, jo crec que s'està fent una feina brutal a l'àmbit dels centres escolars arreu del país. És important a vegades conèixer que hi ha projectes superxulos, supermacos i sobretot molt adients per fer pedagogia, però sobretot també per passar a l'acció. Veiem escoles i centres educatius que d'alguna manera han començat a fer projectes que han anat més enllà fora de les escoles, i per altra banda penso que estan millorant també la societat. No deixen de ser aquella consciència que tenim com a societat de que ens miren i ens diuen: home, no ens deixeu un món pitjor, especialment en l'àmbit del medi ambient, del que us heu trobat, no? Això per una banda, i per altra banda també penso que és molt important perquè, per exemple, a mi m'ha passat durant quan els meus fills eren més petits, que eren com una mica, jo tenia a casa meva dos inspectors de medi ambient, perquè em deien, papa, això no s'ha de fer així, papa, s'ha de fer això. Llavors, bueno, això d'alguna manera sempre em va donar aquesta idea de que amb les seves mans les coses anirien millor.
Joaquim, quines són les preguntes més habituals a les aules quan els hi parlem d'Europa, a les criatures? Perquè els adults, a vegades tenim la sensació que això d'Europa queda com lluny, no? No sé si la mainada també té aquesta sensació, o per ells el concepte Europa és un concepte més interioritzat.
Per mi penso que és molt més interioritzat, malgrat el desconeixement que tenen de com funciona la Unió Europea, les seves institucions, desconeixement que podem compartir amb els adults. Si sortíssim al carrer i preguntéssim que hi ha unes eleccions al Parlament Europeu el 9 de juny, molta gent ni ho sabria. Si els hi parléssim, de, a part del Parlament Europeu, quines altres institucions europees hi han, tampoc la sabrien. I després hi ha una altra pregunta que sempre faig, i a mi això em dol molt, és que surto al carrer i puc preguntar qui és el president dels Estats Units o el president de Rússia, tothom ho sap, i si jo els dic, bueno, i qui és el president, que en aquest cas és una presidenta del govern europeu, de la Comissió Europea, la gent aquí es queda mirant i diu, pues crec que és una dona, com a molt, però no sé el seu nom. No? Per tant, jo penso que els joves, a diferència dels adults, tenen encara aquesta capacitat d'aprenentatge i espero que quan tinguin certa edat això ho hagin interioritzat, com tu deies molt bé, i per ells sigui una cosa que hauria de ser, que és cultura general. Quan parlem de la Unió Europea no és parlar d'una cosa externa ni aliena, sinó és parlar de cultura general i l'hem d'incorporar.
Quins són els reptes als que ens enfrontem en general tots els ciutadans en aquestes eleccions europees?
Doncs mira, ens enfrontem a reptes molt importants. No només estem votant unes eleccions europees per saber quants diputats o diputades hi hauran d'un color d'un altre, d'un país d'un altre en el Parlament Europeu dels propers 5 anys, sinó que estem votant futur. Estem votant quines polítiques europees d'alguna manera els propers 5 anys lideraran Europa, Europa interna i Europa externa en el món. Pensem que la gent poder desconeix, el 80% de l'impacte legal que cadascú de nosaltres rebem ve condicionat directe o indirectament per decisions que s'han pres en diverses institucions europees a diversos nivells i que després s'han d'aplicar a casa nostra. Per tant, també és important que la gent sàpiga això i quan anem a votar no només estem votant diputats i diputades, sinó estem votant quina Europa tindrem els propers 5 anys.
Els nens i nenes, dius que coneixen Europa, els nois i noies, però Europa els coneix prou a ells?
Bueno, Europa fa un esforç, poder segurament molt més gran que altres nivells institucionals, no? Justament perquè per trencar aquesta dinàmica d'aquesta sensació de que Europa està lluny, no? Tot el contrari, Europa està molt més a prop del que ens pensem. Entre altres coses, tenim una oficina a Barcelona de la Comissió Europea i del Parlament Europeu, tenim el centre Europe Direct Girona, que és un centre que depèn de la Comissió Europea i a la vegada de la Universitat de Girona, amb un conveni per, d'alguna manera, treballar a les comarques gironines el que és la Unió Europea i apropar-la, i per tant també, inclús aquí a la Garrotxa tenim un centre que es diu Eurodes, que depèn del Consell Comarcal de la Garrotxa, que ens apropa, concretament als joves, tots aquells conceptes que són de mobilitat europea juvenil, que és una de les grans virtuts que té la Unió Europea quan parlem de la possibilitat de circular i residir en l'àmbit de la joventut. Parlem de mobilitat europea juvenil, que vol dir multiplicar per 27 les nostres oportunitats de futur, perquè tenim 27 estats, un espai europeu comú on ens podem moure amb llibertat per estudiar, per treballar, per fer pràctiques laborals, per poder muntar un negoci, per poder fer un voluntariat, etc. No? Això és un gran canvi.
Ja per anar acabant, alguns països, com per exemple Bèlgica, poden votar als 16 anys. Caldria rebaixar l'edat de votació per connectar més els joves amb la Unió Europea?
Jo crec que no només amb la Unió Europea, sinó hi ha països que a més d'aquesta edat l'han rebaixat per totes les conteses electorals que tenen. Penso que si avui en dia tenim una edat, que és l'edat legal aquí a l'estat espanyol, que són els 18, però això no vol dir que no sigui l'edat del compromís i la responsabilitat d'aquests joves, que ja quasi molts d'ells ja pensen com adults, evidentment, i que per tant, si ells amb 16 anys són capaços de prendre decisions amb responsabilitat i compromís, per què no també a poder anar a votar per també involucrar-se més en el que és no només la política, sinó les institucions que ens governen i gestionen, no només el nostre, sinó també el seu present i futur.
Joaquim Millán, director de l'Eurolocal i col·laborador extern del Centre Europe Direct Girona, t'agraïm que ens hagis acompanyat avui a l'antena dels 5 minuts més i parlarem a posteriori, després de les eleccions del 9 de juny, per valorar uns resultats, a veure si realment aquest vot jove s'ha notat o no s'ha notat en aquests comicis. Gràcies per acompanyar-nos. Sort, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Veja que parlem dels més petits, l'edat mitjana de l'inici de la maternitat continua augmentant a les comarques gironines i se situa gairebé als 31 anys. El nombre de fills per dona baixa fins a l'un únic fill de mitjana i gairebé la meitat neixen fora del matrimoni.
L'edat mitjana en què les dones decideixen apostar per convertir-se en mares a la demarcació de Girona és de 30 anys. Això en dades del 2022, recollides per l'IDESCAT, que també revelen que aquesta xifra no para d'incrementar-se any rere any. De fet, en 35 anys s'ha enfilat un 19,2% si tenim en compte que el 1987 l'edat mitjana en què les dones eren mares per primer cop a les comarques gironines era els 25 anys. A Catalunya, els últims 35 anys, l'edat en què les dones tenen el seu primer fill s'ha incrementat gairebé un 20%, passant dels 26 al 87 als 31 anys del 2022. Comparant-ho amb 10 anys abans, l'edat s'ha endarrerit gairebé un any, tenint en compte que el 2012 les dones van optar per convertir-se en mares per primer cop als 30 anys de mitjana. L'Anna Salinas és una dona del Ripollès que va ser mare per primer cop amb 25 anys, molt per sota de la mitjana actual, i que ara té un fill de 4 anys i un altre de 2.
Per una banda, ens feia il·lusió a tots dos celebrar un casament, però hi havia una part molt de pes que era que abans de tenir fills sí que volíem tenir lligat tot el tema del matrimoni, no? Ens donava com més seguretat. Però sí que és veritat que cada vegada veus més varietat, gent que no ho fa o gent que ho fa un cop ha tingut els fills. Nosaltres ens feia il·lusió fer-ho així i ho vam poder fer.
Pel que fa al nombre de fills i segons les últimes estadístiques recollides per l'IDESCAT, que són del 2022, les dones gironines tenen de mitjana un fill per cap. Una mitjana que ha decrescut l'última dècada, arribant a ser de 2 al 2008, però que s'iguala a la de fa 20 anys i a la de fa 30.
Bé, més dades, en aquest cas arriben des de l'Oncolliga de Girona, que té 2.223 persones entre malalts de càncer i familiars, el 68% de les quals són dones.
L'Oncolliga ha fet pública la seva memòria del 2023 a les comarques gironines. L'entitat ha atès un 5% més de persones durant aquest any en comparació amb el 2022. En concret, han estat 2.223 els usuaris de l'Oncolliga, la majoria dels quals eren malalts, mentre que la resta han estat familiars que han necessitat suport psicològic o acompanyament en el dol, si el familiar finalment va morir. Del total de les atencions, la majoria ha estat a dones i en relació a la tipologia de càncer, el més habitual ha estat el de mama, seguit del de pulmó, el ginecològic, el de colon, el de pròstata, el melanoma i el de pàncreas. Finalment, el de cervell ha estat el menys habitual, amb un 3% dels casos.
Nella tua fredda stanza guardi le stelle.
L'enyorat Pavarotti a l'antena dels 5 minuts més. Aquest curs, totes les escoles del Ripollès han participat al projecte Liceu als Centres, una iniciativa de l'Òpera Barcelonina que durant un any posa l'accent a un punt del país per acostar-li la programació i la seva oferta. La cloenda s'ha fet a l'entorn de l'obra La cuina de Rossini, oberta també a totes les famílies.
El projecte Liceu a les Escoles s'ha estat fent tot aquest any a escoles del Ripollès, una implicació que no s'havia trobat en les anteriors edicions de la proposta educativa feta a les Terres de l'Ebre i a Lleida de les Garrigues. Durant el curs s'ha anat treballant una obra pensada per introduir els menuts al món de l'òpera titulada La cuina de Puccini, que explica la història de dos joves que aniran descobrint les òperes. El projecte dura tot l'any i demana la implicació de tot el centre. Ho explica Jordina Oriols, cap del Servei Educatiu del Liceu.
Ha sigut molt, molt bonic i molt, molt impactant, pensem, perquè s'hi han apuntat tots els centres educatius de la comarca. Llavors, això és un projecte que comença al setembre amb la formació als docents ells treballen, preparen aquest espectacle que han vingut a veure, en aquest cas la cuina de Rossini, als infants de primària. Llavors hi ha un dia especial, que és el dia que venen al Liceu, que aquell dia veuen la funció en directe, els hi fem tallers com de descoberta del Liceu. Hem estat fent aquí una setmana de tallers artístics a les escoles, vinculats també a l'espectacle, i avui era el moment com culminant que volíem com la implicació de les famílies també en aquest final de projecte.
La iniciativa busca que l'avinguda al Liceu tingui major impacte i sigui fruit de tot un treball previ per valorar millor l'obra.
Espectacular, sens dubte. Entona pas als esports perquè aquest cap de setmana 69 corredors i corredores han participat aquest diumenge en la 35a edició de la cursa del Comte Arnau celebrada a Can de Bànol. Un èxit que ha sorprès a propis i també estranys, Martí.
La cursa del Comte Arnau ha tornat a Can de Bànol després de 5 anys d'aturada, des del 2019. Una cursa històrica del poble que es va deixar perdre a causa de la Covid-19 i que s'ha recuperat amb el nou equip de govern i l'empenta dels joves del CES de Vic, que es van proposar organitzar-la. Parla Joan Vila, organitzador de la cursa.
És una cursa que no es feia des de fa 4 anys, si no vaig malament, des d'abans del Covid. Se'ns va donar la possibilitat de reprendre-la, d'organitzar-la, de formar-hi part. I molt content, la veritat, molt content. Aquest matí hem tingut molta feina, la gent s'ha animat a última hora, molt bé.
La cursa ha comptat amb 69 inscrits en el seu retorn, una xifra que deixa molt satisfet a l'organització. La voluntat és no deixar que es torni a perdre la prova i tornar-la a organitzar l'any vinent. Parla Georgina Sánchez, organitzadora de la prova.
Bueno, clar, també per part nostra també és una mica un honor, no?, per fer una mica de poble, i no sé, creiem que és una molt bona oportunitat per poder començar a fer un projecte així i esperem que hagi sortit prou bé i com pensàvem.
El retorn del Comte Arnau a Camp de Bànol ha deixat bon gust de boca i s'han vist diversos corredors locals participant en les dues distàncies. La bona acollida dona força a l'organització i a l'Ajuntament per començar a pensar ja en la 36a edició.
Doncs marxem, acabem els 5 minuts més d'avui, mullades de sol arreu de les nostres comarques, però no es feu il·lusions perquè les pluges han de continuar. I tornem demà des de primera hora per informar-vos del que passa al costat de casa. Bon dia a tothom.